de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en COPE des de Lleida. Ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, de Balaguer de Lleida, també a través de les aplicacions gratuïtes que et pots descarregar al teu mòbil i que pots triar l'emissora de Lleida, i a través de la web cope.es, que també pots triar l'emissora de Lleida. 12:20 minuts, dimarts 15 d'octubre del 2019. Hem arribat a la meitat del mes d'octubre, hores d'ara amb 16 graus, a la ciutat de Lleida, davallada forta de les temperatures, acompanyats d'una tempesta ahir al vespre, a la nit i aquesta matinada. Aigua benvinguda, evidentment. Potser el dia triat per ploure, doncs a molts no ho esperaven. Ja sabeu que no plou mai a gust de tothom, és així, però és així, vaja. En fi, buscarem la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui és dimarts, farem memòria amb la Mari Carmen Salvador, el que passava fa 25 anys. També parlarem de barris amb el Cosme García i obrirem la finestra dels records, la del Joan Bellmunt. A partir de la una parlem de gastronomia i a dos quarts de dues la tertúlia dels polítics, on podem parlar de tot, fins i tot de política. Ja saps que tens a teva disposició el nostre número de WhatsApp, 664-526-180, 664-526-180, per si vols proposar, doncs, escolta, el que tu vulguis, pots dir el que tu vulguis, amb educació, el que vulguis. 16 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Van perdent presència els núvols a la província de Lleida, sobretot a la meitat nord, on desapareixen també les precipitacions. Durant la tarda tindrem el cel poc ennuvolat, sobretot al sud de la província. Les temperatures baixen de forma generalitzada a la província de Lleida, 22 graus a Balaguer, 21 a Lleida, 20 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 15 a Viella. A la meitat sud de la província tenim vent de l'oest moderat a fort, que anirà perdent intensitat al final del dia, i a la resta vent variable fluix. Per demà dimecres tindrem un dia de molta estabilitat, de cel pràcticament clar a tota la província, només ens acompanyaran alguns núvols alts i les temperatures patiran pocs canvis. Arribarem als 23 graus de màxima a Lleida capital, 22 a Balaguer i a Tàrrega, 20 a la Seu d'Urgell i 18 a Viella. El vent serà variable fluix durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Doncs apa, l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Sí, ahir dia 14, dilluns, es va conèixer la sentència del procés i, doncs, les reaccions. Aviam, has d'estar molt aïllat del món per no saber que va passar moltes coses ahir, moltíssimes. La sentència va ser a mig matí, primera hora del matí, i a partir de llavors, a Lleida, per exemple, els estudiants es van dividir en columnes des de Cap Pont, des d'agrònoms, passant per medicina, fins al rectorat, i després d'allí, tots junts cap a estudiants, són els que ho van començar, els universitaris, i a partir d'allí s'hi va afegir qui va voler. Després d'allí, directes cap a Ricard Vinyes, cap a Prat de la Riba, passant per davant de la Guàrdia Urbana. Per cert, que el community manager de la Guàrdia Urbana fa dies que deu estar de vacances, ni un comunicat, res per informar a través, almenys, de les xarxes socials dels talls o de les afectacions viàries. Ja t'ho trobaràs, per entendre'ns. Van baixar per Prat de la Riba, direcció Rambla de Ferran, per davant de l'estació de trens, i govern civil i Ajuntament de Lleida. Això al migdia, primera hora de la tarda. Al vespre, doncs, Ajuntament de Lleida, amb molta afluència, i després, doncs, la història inevitable, perquè és que al final el govern civil, on va haver, doncs, enfrontaments, etcètera, i on va haver d'altres llocs. I durant tot el dia, talls intermitents a d'altres punts de la ciutat de Lleida, com per exemple Plaça Espanya, com per exemple Avinguda de les Garrigues o com per exemple Alcalde Porqueres i d'altres llocs. Estalles, destalle, bueno, sense cap mena de control i sense cap mena de conseqüència, perquè al final no hi ha cap mena de conseqüència. Tu talles una Plaça Espanya, per exemple, a Lleida, i automàticament estàs tallant l'Avinguda de Madrid, Blondel, Catalunya, i no passa res, no passa res, no passa res, perquè clar, la situació és tensa i s'ha d'entendre. Doncs venga, ho entenem, però aquesta és la realitat. Aquest matí, una crema d'objectes i pneumàtics sobre la via provoca un tall de mitja hora a la R3, al tram entre Puigcerdà i Urtx. També estudiants han tallat aquest matí el tram urbà de la C14 a Tàrrega, més de 200 alumnes dels instituts a Tàrrega, i estudiants tancats al rectorat de la Universitat de Lleida en protesta per la sentència del procés han bloquejat l'entrada a l'edifici. Per la seva part, el rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, respecta la protesta dels estudiants, però entén que no és la millor manera d'expressar el seu malestar per la sentència als líders independentistes. L'alcalde de Lleida diu que la sentència sembla una revenja política i anima els ciutadans a la mobilització pacífica. Puyo lamenta que les penes han estat molt severes i que han tingut en compte les idees dels encausats. La Diputació de Lleida va convocar per avui, dimarts, un ple extraordinari de rebuig a la sentència de l'1 d'octubre, i la Corporació Lleidatana veu injusta i desproporcionada també la resolució del Tribunal Suprem, i després d'altres coses que passen. Per exemple, la Federació Catalana de Futbol va decretar una vaga, podríem dir, o no sé com dir-ho. De fet, les entitats esportives catalanes van expressar la seva indignació després de confirmar-se les dures penes i que la presó no és la solució. Doncs, automàticament, la majoria, no sé si totes, la majoria d'escoles de futbol ahir van tancar, no van oferir doncs els entrenaments, el futbol base. També el Lleida Esportiu no va fer cap comunicat, sinó que van pegar a les xarxes socials una enganxina on deia la llibertat dels presos polítics. L'enrenou que va haver amb el Lleida Llista i el Força Lleida copiant el comunicat de l'Espanyol, en el que no es mullava ni cap a un costat ni cap a l'altre, doncs se'ls va criticar fins a l'extenuació a les xarxes socials, sempre ben coberts per l'anonimat que donen les xarxes socials, evidentment. Pocs tuits he vist amb nom i cognoms, poquíssims, poquíssims, els podríem contar. Ara, sota l'anonimat, dic, és molt fàcil criticar i posar-se amb tothom de manera ni pacífica ni educada, ni pacífica ni educada, això sí, sempre sota l'anonimat. I si és al carrer, doncs amb la cara tapada i vestint tots del mateix color, tots de negre, perquè no ens puguin identificar. Repeteixo, sota l'anonimat és facilíssim dir de tot, però ni pacífic ni educat. Ja al vespre, tant el Lleida Llista com el Força Lleida van retirar els seus comunicats i van demanar disculpes als seus seguidors. En fi, una radiografia del que va passar ahir, del que està passant avui, i no podem avançar el que passarà aquesta tarda ni el que passarà demà, perquè doncs estem amb una improvisació doncs total. Parlem d'esports, per cert, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports, la progressió de les jugadores del Vila-sana d'hoquei no passa desapercebuda a la Federació Espanyola de Patinatge, que va ampliant l'espectre de jugadores sota la seva, sota el seu radar, de cara a poder comptar amb elles en futures convocatòries per a la selecció. De fet, són 4 les jugadores que ha convocat Espanya del Vila-sana per al proper partit.
Viva los novios! Si te quedaste dormido en la última boda familiar, necesitas un colchón nuevo ahora mismo. Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón Aspol, Flex, Picolino, Relax.
Con el 40% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ja tenim preparada la taula d'exercicis d'aquesta setmana, d'exercicis dels dimarts. Quins són aquells, els de fer memòria, els que ens condueix magistralment la nostra companya Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ja sabeu que aquesta temporada, els dimarts, concentrem aquesta taula d'exercicis de fer memòria. Recordem el que passava una setmana com aquesta, una segona setmana del mes d'octubre, tercera setmana del mes d'octubre, de fet, però de fa 25 anys, de l'any 94, que és la trampa. Mira, bueno, és la trampa. És que a mi, si em diuen ara exactament, recordes el que va passar l'any passat, em costa més de vegades recordar que ha passat fa poc i no passa el que fa molt, eh?
Ja, no sé.
Això ja va a persones. En fi, l'any 94, Mari Carmen, tercera setmana del mes d'octubre.
Doncs la paeria volia utilitzar un llenguatge més clar pel ciutadà. La iniciativa començaria pels impresos del Servei d'Urbanisme i també volien renovar la senyalització de les àrees i reduir els plaços de resolució. Nah. Aquests tràmits estaven pensats per la comoditat de l'administració. L'oficina d'atenció al ciutadà es va ubicar a la planta baixa del Palace, de l'edifici Palace. Mm-hmm. Els veïns de la Bordeta també van denunciar l'abandonament d'un ancià malalt. La policia el va trobar a casa seva, estirat entre els seus excrements, i hi va haver moltes crítiques per l'assistència social allà al barri, que segons els veïns durant 4 mesos no van voler saber res. Caram. D'aquest assumpte, perquè deien en aquells moments que l'ancià es negava a ser atès i no hi havia places per ingressar-lo.
Home, 4 mesos són molt temps a vivint així.
Alguns veïns l'havien ajudat per humanitat, o sigui que va ser un cas que se'n va parlar moltíssim. El sector comercial convidava a reivindicar un aeroport per Lleida. Les botigues van sortejar en aquells moments 300 viatges per sobrevolar la ciutat durant uns 30 minuts amb una avioneta de 4 a 6 places i a més visitar les instal·lacions que el Reial Aèrio Club de Lleida tenia a Alfés. Una promoció per donar a conèixer que Lleida tenia un petit aeroport sense definir-se sobre el FES o qualsevol altre emplaçament. Va ser qualsevol altre emplaçament.
No sabíem el que dèiem fa 25
el
FES, anys.
El FES no va ser.
Saps allò de sempre desitges el que no tens? Sí, independentment, sí, de si et fa falta o no?
Però bueno, al final, mira...
Desitjàvem l'aeroport. Vale, molt bé, ara el tenim.
I què?
I de què ens ha servit?
Bueno, posem un, posem
home,
un interrogant.
Ja, a veure, d'alguna cosa ens ha servit.
Algo hi ha.
Ara t'ho dic a nivell personal, no s'ha convertit en el que creia que es convertiria.
No. Bueno, però de moment, mira, si venen alguns turistes a esquiar, pues vale.
No, que està difícil, que Thomas Cook va tancat, Nielsen ha dit això, que de moment aquest hivern no...
No, és això, que... ara tenen aquest problema, el tancar aquesta agència,
clar,
els anirà pitjor.
Se n'ha de buscar una altra.
Continuem. La Junta de Seguretat va aprovar el model de Mossos d'Esquadra. La policia autonòmica supliria els altres policies amb 8 anys i assumiria les funcions de seguretat ciutadana i ordre públic. Això fa 25 anys. Uh-huh. Lleida volia eliminar les barreres arquitectòniques en 10 anys. La paeria posaria en marxa l'any 95 un pla global que afectaria tota la ciutat i també els edificis municipals. Al mateix temps, l'associació ADESMA va obrir un centre de dia amb capacitat per 40 ancians amb demència senil, en aquells moments un dels millors d'arreu de Catalunya. També la dieta dels lleidatans, ens deia la premsa i ens deien les cròniques de l'any 94, era la menys sana de tot Catalunya. Els ciutadans de Ponent no consumien prou fruita, això que en tenim tanta,
imagina't,
i abusaven de la carn. Sanitat recomanava en aquells moments augmentar el consum de peix i les verdures i reduir el consum dels embotits.
Això el 94.
Això l'any fa 25 anys.
Espero que en 25 anys haguem millorat les xifres, sobretot la de menjar fruita.
Espero que sí, perquè la jo crec que sí, jo crec que
sí. I si aneu a comprar fruita, si podeu triar, que no sempre es pot, però si podeu triar, trieu la de Lleida.
La de Lleida, clar, home, per suposat.
No és igual de la zona, però que sigui de casa. Que si no ens ho fem nosaltres, qui ens ho farà?
Clar, no? Sempre de proximitat,
clar,
tant la verdura com la fruita. Anem a comarques. La pluja va ficar aigua al vi de la festa de la Verema de Verdú. Més de 2.000 persones van participar a les celebracions de Bacus 94. Encara que va haver una intensa pluja, va caure al llarg de la celebració, i el president del Parlament, en aquells moments Joaquim Xicoy, va ser investit confrare. Montsonís va recuperar la seva història medieval a través del seu castell. Una campanya turística va permetre a la localitat reviure la conquista de Balaguer. La conquesta de Balaguer i la Fundació dels Castells de Catalunya va organitzar el primer mercat medieval de la Noguera en el marc del castell de Montsonís. Els artesans de la comarca van tenir l'ocasió de vendre els seus productes utilitzant una moneda cunyada especialment per l'ocasió. Els visitants van poder visitar el castell gratuïtament.
Molt bé.
La caça il·legal a Lleida va provocar l'extermini de les àguiles, a les Garrigues, l'Urgell, la Segarra i la Noguera. Allí és on es van registrar més morts degut als caçadors furtius que les sacrificaven per evitar que es mengessin els conills i les perdius. La Universitat de Barcelona va dir que es perdria la meitat de la colònia en 25 anys.
Caram!
Bé, fem una pausa ara. Ara
vinga,
hem arribat al moment de la pausa musical.
Anem,
Ricard,
a la pausa musical, ens transportem al 94, a veure si us sona això, va. El començament pot ser despiste, eh? Ara sí, eh?
Ara sí.
Ah, és veritat que a la ràdio moltes vegades tirem les cançons mossegades, és a dir, no el començament, directament ja on comencen a cantar, eh? Bueno, aquest és un tema que va sonar l'any 1994, a més va tenir la sort, perquè a més, ens agradi o no, la gran pantalla ajuda molt, que va ser inclòs com a banda sonora original d'una pel·lícula que portava per títol Quatre bodes i un funeral. Que, per cert, el Mr. Bean feia... Bueno, el Mr. Bean, el Rowan Atkinson,
sí,
per entendre'ns,
l'actor.
Feia de capellà, que era aquella pel·lícula.
Bueno, ara estan promocionant, aquí ara el 2019, estan promocionant de fer una sèrie sobre aquesta pel·lícula.
Doncs la banda sonora era aquesta, que segur que l'has ballat o li has posat a la teva parella. La banda que toca aquest tema s'anomenen Wet, 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 són d'Escòcia, es van formar als anys 80, on van tenir doncs, bueno, uns quants èxits, com el Sweet Little Mystery i d'altres, però va ser, és el que diem al final, la gran pantalla et llança, eh? Amb aquesta, l'any 1994, en la que doncs, es van donar a conèixer a nivell internacional. Els Wet, 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 Love is All Around, la podeu trobar, evidentment, a les plataformes de streaming, però que sapigueu d'on surt això, de l'any 94. Mari Carmen, seguim al 94, va.
Continuem ara al capítol de successos, acabarem amb successos.
Ai.
Anem
però, a veure, amb aquesta cançó no pot ser, eh? No podem acabar així.
Ara, anem als successos, primer la cançoneta, que bueno, relaxa, eh? I ara doncs afrontem els successos.
Vinga, va.
Anem a Andorra, que en aquells moments era la via d'escapament dels diners, una xarxa de narcotraficants, i el jutge de l'Audiència Nacional, Baltasar Garzón, va iniciar una operació per detenir a 10 membres a Barcelona, 5 a Màlaga i 2 a Albacete. Es van utilitzar 50 societats a Espanya i a l'estranger per blanquejar uns 1.000 milions de pessetes.
Caram.
La policia va immobilitzar 33 comptes bancaris i 85 immobles i finques.
Uf, això de portar diners a Andorra, ja sabeu que al cap de la història, ho sabem, ho feien els famosos, o sigui, els particulars i els famosos també.
Sí.
I els polítics.
Hi havia de tot, i ja veieu que ve de lluny, això. La policia de Lleida estava investigant en aquells moments la procedència d'una partida d'heroïna adulterada que va causar dos morts a Lleida al injectar-se el producte conducte i altres dos toxicòmens van estar a punt de morir per una sobredosi. L'any 94 van morir 7 ionquis i podrien produir-se més morts degut a la partida d'aquesta droga mortal. En aquestes dates del 94, un veí de Balaguer va apunyalar el seu pare perquè no li volia donar diners per comprar droga. Els fets van succeir en un bar de Cambrils on la família s'havia traslladat per la salut de la mare. També dos gimnastes del Club Patrícia.
Perdona, que faig un incís.
Sí?
És oportunista, ho sé, eh? Però recordem-ho, que la droga no només destrueix a la persona que la pren,
sinó la família.
Sinó, fixeu-vos, a tot l'entorn, eh? Perquè ull, aquest crim era totalment evitable. Eh? És a dir,
Això ja està comprovat.
Aquesta persona podia seguir vivint tranquil·lament si no hagués sigut per la droga.
Sí, sí.
És una pena.
Pues també va arribar a l'esport, perquè dos gimnastes del Club Patrícia i la seva mare van morir a Fraga en un accident al col·lisionar el cotxe en què viatjaven amb l'autobús de línia regular de Mequinensa-Lleida. Era la Lorena Elipe, una de les dues germanes que justament amb la seva mare van morir a l'accident, que havia estat seleccionada pel seu club, el Club Patrícia, per participar als campionats d'Espanya que aquell any es van celebrar a Gijón. El món de l'esport lleidatà es va commocionar amb la mort d'aquesta jove, d'aquestes joves i de la seva mare.
Sí, qualsevol persona que perdi la vida a la carretera és un drama, però quan són d'edats baixes també.
També la policia va localitzar una jove de Rialp que va morir a Londres. El seu cadàver havia estat un mes en un dipòsit de la capital del Regne Unit. Va morir a l'aeroport abans de tornar a casa i el seu amic va tornar després de deixar-la en mans dels metges. Portava la documentació en l'equipatge que s'havia extraviat a l'aeroport i, per tant, no la van poder identificar. La policia va enviar les seves empremtes dactilars a Interpol i això va ajudar a la seva localització. La seva mare la va identificar a través del consolat i es va trametre la seva repatriació. Ara ho diré bé. Bé, doncs aquestes notícies les dic perquè segurament hi ha persones que els coneixien
que sí.
Que ara ells doncs, pensen, doncs és veritat, doncs mira, va passar això, perquè això va ser també molt sonat, que es quedés allí a l'aeroport de Londres.
Més, darrere de cada història hi ha nom i cognoms.
Exacte. I un lleidatà es va querellar als metges després de que li van diagnosticar un fals càncer. Dos metges de Barcelona es van lliurar de la pena de presó abonant 5 milions de pessetes de fiança. Se'ls acusava d'imprudència temerària amb resultat de lesions greus. El pacient va estar sotmès 2 anys a la quimioteràpia que no necessitava.
Caram. Home, aviam, al final és una bona notícia. Això sí, amb 2 anys de penúries, per entendre'ns. Final no ho tens, Però
li va poder afectar a d'altres òrgans.
Correcte. Primer, el procés, que és molt agressiu, que ja sabem. I després, psicològicament, que també.
Una altra cosa que se'n parlava molt, anem acabant ja. Un jutge del jutjat número 1 de Barcelona va ordenar la detenció del financer Javier de la Rosa, se'n recorden?
Sí.
L'oposició parlamentària va sol·licitar explicacions a Jordi Pujol, i dimissions de consellers. També parlem de premis. Camilo José Cela va dir que el Premi Cervantes estava cobert de suspensius, ho poden pensar?
Ah, sí.
Perquè s'havia polititzat. L'escriptor va introduir a la seva obra els perills de les sectes i va manifestar que la política lingüística a Catalunya era una tempesta en un vas d'aigua.
Camilo José Cela, que entre d'altres coses...
Que no se les callava.
Sí, es caracteritzava per no tenir pèls a la llengua.
No se les callava. Acabem amb una notícia, petita notícia internacional.
Que no sigui un mort, eh?
No. Arafat Pérez i Rabin van rebre un polèmic Nobel de la Pau, segons el jurat, pels seus esforços en portar la pau a Orient Mitjà. Un membre del jurat va dimitir per no recompensar, va dir, a un terrorista.
Vaja.
O sigui que van compensar els terroristes i per tant hi va haver protestes.
Que difícil. Mari Carmen Salvador, que tinguis bona setmana.
Igualment per tothom, bona setmana.
¿Sabes que cada día podríamos llenar 1000 piscinas olímpicas de plástico solo con las botellas de agua que consumimos en España? Conoce tu consumo de agua y su impacto en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, sed de innovación.
Agricultor, ¿aplicas Purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de Purín. obtendràs el màxim rendiment de tus cultivos cuidando tus tierras.
L'Ajuntament de Lleida informa. Coetus celebra 10 anys de trajectòria amb De Banda a Banda, el seu tercer treball discogràfic enregistrat amb Carles Dènia. Un concert que fa viure el passat i la música tradicional mirant al futur i amb els peus al present. Divendres 18 d'octubre a l'Auditori Municipal Enric Granados. Entrades i abonaments ja a la venda a latemporadalleida.cat.
Doncs apa, al punt que arribem a 3:15, segueixes amb Cope Lleida, sóc el Ricard Álvarez, i ara donem la benvinguda al Cosme García i amb ell parlem de barris, Cosme.
Hola, Ricard, què tal? Ja tornem a estar aquí amb els nostres barris. Barri a Barri és un espai i una aposta per les nostres entitats veïnals de Lleida i de les comarques per saber una mica més de prop què és el que fan, quines són les seves reivindicacions i en quin moment es troben. Avui ens quedem ben a propet, ens quedem al Turó de Gardeny. Allí està l'Adolfo Roquer, és el president d'aquesta entitat veïnal. Adolfo, benvingut i molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, encara no han dinat, doncs bueno, bon migdia. Així quedarem molt
bé. Exactament.
Parlem una mica de la vostra entitat, per a aquells que no la coneguin. Va estar fundada en quin any i el per què?
Bueno, la nostra associació té ara 7 anys, farà 8 al novembre d'enguany, i va ser creada per una sèrie de mancances al barri, no? És a dir, aspiracions molt bàsiques, no? És a dir, netelles, acondicionament d'espais, bueno, en general, una sèrie de mancances de l'espai que se tenia, d'una nova zona, part d'ella nova, part d'ella no era tan nova, però per això vam néixer, no? És a dir, per necessitat, no? Diria jo, en el sentit de, per ficar un exemple, pues teníem un contenedor de brossa per més de 500 famílies.
Déu-n'hi-do.
És a dir, vull dir que era algo increïble. Arribaves un cap de setmana i les bosses de basura que hi havia al voltant del contenedor eren més altes que el propi contenedor.
És a dir, que la salubritat en aquella zona, i sobretot a l'estiu, devia ser complicada, no?
Exactament, no? Aquest era un dels punts. Els altres era aparcament, no? Tindre un munt de cotxes i, per exemple, tenies dos vies al carrer 11 de setembre, tenies dos carrils per circular cotxe i cap aparcament. Vull dir, una sèrie d'incoherències que en altres, pues bueno, vam anar a demanar i una sèrie de veïns pues, nos vam ajuntar, vam promoure, en aquest cas no vaig ser jo, és a dir, jo vaig arribar de rebot, en aquest sentit, vull dir, perquè la iniciativa va ser a través de l'Ivan Reche, a través de Ramon Roig, vull dir, d'una altra gent que no era jo, no? A mi me van destinar en aquella reunió que si volia encapçalar el ser president i, bueno, i sense saber on me ficava pues vaig dir que sí,
eh? Adolfo, no parlem una mica de la vostra participació ciutadana. Us reuniu amb el regidor de barri habitualment? Teniu trobades?
Sí, vamos, bastant freqüents amb el Jaume. De fet, nos hem reunit ara fa poquet, abans de la festa major i del barri Turó de Gardeny, i què passa? Pues que justament ara, com que no tenim seu, pues estem una miqueta en aquest pipàs. Ara portem un mes i pico que no ens hem reunit.
És a dir,
però
que
normalment nos reunim con el regidor de barri un cop al mes.
Que és Jaume Rutllant, no?
Exactament.
Molt bé, pues també esteu en una zona d'afectació en la qual, bueno, teniu el castell de Templers i teniu tota una sèrie d'equipaments al voltant que suposo que també, bueno, us podeu fer vostres, no? Feu activitats, utilitzeu aquestes instal·lacions?
A veure, nosaltres, com a associació Turó de Gardeny, no utilitzem l'espai de lo que és el castell. Sí que ha nascut una altra associació que ja estava abans i ara s'hi ha refundat, que és la encarregada de promoure i intentar donar un cop de mà a conèixer la ciutat i estar al damunt de reclamar. Nosaltres, com a associació Turó del Gardeny, l'únic que reclamem i hem reclamat històricament, és a dir, des de sempre, ha sigut la neteja de l'espai del turó, per un motiu que és molt obvi, no solament perquè estic allà al barri, sinó perquè quan entres allà a Lleida, el primer que veus, si entres de la part de Barcelona per l'autopista o si vens de Saragossa o tal, l'únic que veus és el turó, no?
El turó i la serreta, no?
Exactament. Llavors, esclar, aquell espai pues, no està tot el que voldríem que estigués, no? I llavors aquest espai sí que reclamem la neteja. De fet, nosaltres hem preparat diversos dossiers, els hem facilitat a totes les forces polítiques d'aquí de Lleida, hem parlat amb cadascú de los representants d'aquestes forces. Vull dir que és una feina de xinos, no?
Cada entitat veïnal se caracteritza per alguna cosa, no? Per exemple, pues, el SECA de Sant Pere té unes singularitats, Magraners, Bordeta, Pardinyes, Capon... teniu alguna cosa especial vostra que digués, bueno, pues això és el que nosaltres especialment és el que ens dediquem?
No, sincerament, no. Nosaltres ja t'he dit, Cosme, vam néixer per unes mancances de necessitats allà al barri, no per implantació de coses noves, yeah, o de coses que nos diferenciessin a los demés, no? És a dir, som bastant senzills en aquest sentit, no? És a dir, activitat fem unes quantes, però no són diferents a les que puguem fer en altres entitats. Nosaltres, diferenciar-nos a la millor és en el sentit de que som cul de barri, no? És a dir, estem a les afores de la ciutat i tenim que reivindicar, pues, moltes coses, no? És a dir, sobretot les que t'he comentat abans, netelles, espais, contenedors, més que res és això, i això penso que és comú de totes les associacions. Has de tindre en compte que som una associació jove, portem 7 cap a 8 anys.
Quan paga un soci a la vostra entitat?
A la nostra entitat pague la família pague 20 euros anuals. Has de tindre en compte que fins enguany nosaltres no hem demanat mai cap associació, cap subvenció, lo vull remarcar en aquest sentit, perquè totes les activitats que hem fet, i totes, tant la Festa Major com la Castanyada, com Sant Jordi, com el Patge Real, com tot això, sempre ha sigut con caràcter gratuït. Uh-huh. És a dir, tots els assistents, tot el que s'ha donat o tot el que hem aportat sempre ha sigut gratuït. Mai hem fet pagar res, i tot això ha sortit, pues, òbviament, d'aquests 20 euros que se paguen de los associats i, òbviament, de gent que col·labore, és a dir, entitats que
patrocinadors i col·laboradors. I parlant de la Federació d'Associacions de Veïns, ha hagut una renovació de junta. Teniu bon contacte, teniu bona entesa amb la FAP?
Sí, a veure, entesa l'hem tingut sempre bona, no? És a dir, en aquest sentit, a la millor unes vegades més que altres, no? Però de fet, nosaltres no hem faltat mai a cap junta, és a dir, de Rafa, quan ha fet una reunió sempre hem estat allí, si no he estat jo personalment, ha estat el vicesecretari, si no ha estat un vocal, sempre hem volgut estar al tema de lo que és això, no? És a dir, de col·laborar i de ficar el nostre granet i la nostra opinió sempre com part que formem d'aquesta de Rafa, en aquest sentit.
Precisament...
Digues.
No, precisament ahir hi havia una reunió amb la Generalitat de Catalunya, la FAP, algun membre, Pubilles, gent jove... com veus tu i com valores que de cop i volta s'hagi dit a les Pubilles que no participen d'una sèrie d'actes que elles ja esperaven i que tenien d'alguna forma agendat, no? Com trobes tu això i la figura de les Pubilles a la nostra ciutat de Lleida i els Hereus?
Home, jo la figura de les Pubilles i dels Hereus és una tradició. Com tradició, no podem renunciar a ell. Forma part del nostre ADN de ciutat. Uh-huh. És a dir, penso que a la millor se tindria que tornar a replantejar, però òbviament la figura de les Pubilles o els Hereus ha d'estar. Com dic, forma part del nostre ADN de la ciutat. És a dir, molts anys ha estat a terme aquestes activitats i sempre han estat, i s'ha estat desinteressadament, perquè hem de partir de la base que tant les associacions formem part del teixit de la ciutat, però formem part desinteressadament. És a dir, no cobrem sous, dediquem hores i hores i hores i hores i més hores a fer una feina que possiblement molts no la voldrien fer. És a dir, con lo qual fem feines altruistes.
Per acabar, Adolfo, la gent se creu saber les entitats veïnals o creuen que només representeu els vostres associats? O sigui, els veïns en si busquen l'associació de veïns quan tenen un problema o quan tenen una reivindicació?
Home, si te soc sincer, jo penso que ahí tothom és una miqueta egoista, no? Uh-huh. És a dir, quan algú ve a l'associació és perquè li solventa un problema
propi, personal, més que de col·lectiu, no?
Exactament. És a dir, de fet, una associació que està en un barri que a la millor aglutinarà una població a la millor de 7, 10, 15 mil persones, els seus associats a la millor són 500. Vol dir que això no tothom comparteix la misma opinió. Ara, a qui representem? Home, Cosme, representem a los nostres associats, sí o sí, com mínim, no?
Que sí, que sí, que sí.
Ara podem aglutinar més gent o més gent si es pot sentir identificada.
Sí, però això seria,
que sí.
Això seria com els partits polítics, no? Hi ha persones que són d'un color o de l'altre, però no vol dir que militin. Clar. Això és una altra cosa.
Exactament, és a dir, solament hem de tindre en compte a qui representem, pues representem, òbviament, a los nostres associats. Sense cap dubte.
Però esteu oberts per tot el barri, tot el que us puguin reivindicar, que sempre són atesos, no?
Sí, i de fet, ja t'ho he dit abans, tot el que fem, lo fem per tothom, no? És a dir, sense demanar-li, escolta, vostè pague quota o no la pague? No, nosaltres quan fem, lo fem desinteressadament perquè la gent que estem al capdavant de les associacions som gent que treballa per el barri. Con lo qual no militem i diem, escolta, vostè ha pagat la quota, no l'ha pagat? No. Ara, és de agrair que tothom sigui molt més participatius en la celebració de los seus barris. Agrair.
Adolfo Roque, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos amb aquest temps de ràdio barri a barri. Hem conegut una mica més la seva vostra singularitat i també les vostres activitats i reivindicacions. Moltes gràcies, bon migdia i bon profit d'aquí una estoneta.
Pues moltíssimes gràcies, Tomé, per deixar-nos aquest moment de poder reivindicar lo nostre.
També. Moltíssimes gràcies. Ja ho veu, Ricard, aquí hem tingut les reivindicacions, la forma i el tarannà també del Turó de Gardeny. El meu correu és cosme@copelleida.com i el teu, Ricard, explica-ho. Ah, per cert, demà me retrobo a l'entrevista Cosmopolita. Te farà demà gràcia escoltar el meu personatge. WhatsApp.
Vinga, el WhatsApp. Gràcies, Cosme. El nostre WhatsApp, ja saps que és el 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
A veure, cap on anem o cap a quan anem?
Mira, avui anirem a Esterri d'Àneu i com s'arreglaven els casaments abans.
A veure.
Perquè, a més, vull dir...
Que no és un tema menor, això, de fa molts anys, eh?
Mira, avui, si no m'equivoco, és Santa Teresa i... a Santa Teresa i fan fira a Esterri d'Àneu. Pues arreglem els casaments de la fira d'Esterri d'abans, o almenys recordem-los com es feien. A Esterri d'Àneu celebren avui la tradicional fira que porta el nom de la Santa del dia, Santa Teresa. I si bé quan fou atorgada per Ferran el Catòlic el 1503 se celebrava per Sant Bernabé el dia 11 de juliol, però l'any 1690 ja es va passar al mes d'octubre, del 8 al 23 d'aquest mes. Els orígens d'aquesta fira no són altres que la gran concentració de bestiar que es feia abans d'iniciar la transhumància. Actualment, encara que ha canviat molt, aquesta fira continua sent molt important en tot el Pallars Sobirà. Un exemple significatiu de la seva importància el podem trobar en el fet que ni en el temps de la Guerra Civil va deixar de celebrar-se aquesta fira. Esterri d'Àneu encara celebrava altres tres fires, és a dir, que eren quatre les fires anuals. La segona en importància era la de Santa Caterina, al novembre. Hem acudit a la fira. Els ramaders s'apleguen, llesquen el pa, tenen formatge i cansalada per acompanyar, també la botella de vi negre. Mengen al recinte firal. He de dir que hi ha olor de fira, olor d'animals. Compradors amb bruses negres i boina. Antigament, aquesta fira de Santa Teresa i en la de Santa Caterina, al novembre, a més de la fira de bestiar, s'hi arreglaven els casaments. Així tenien tot l'hivern per poder-se conèixer la parella que s'arreglava el casament i a la fira de Pasqüetes s'arreglaven els capítols i es casaven. Per què? Pues calia deixar-ho tot enllestit de cara a la feina d'estiu. La casa on es casava la noia ja comptaven amb ella per la feina, per tant calia deixar-ho tot arreglat. I la dita, parlant de feina, diu, no hi ha res que s'esperi més que la feina. Per tant, treballarem tota la vida i no acabarem a la feina.
No, i tant que no. Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, 30 segons, arribem a la una, senyals horàries, ens informem i després encara ens queda parlar de gastronomia. Avui ja t'avanço que coneixerem el xef del restaurant Shayton. I a dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics, ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política.
La una, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Cataluña es la comunidad con mayor presión fiscal frente a la Comunidad de Madrid, que está al otro lado. Las principales diferencias se dan para las familias en patrimonio y sucesiones. Son datos de la Unión de Contribuyentes, Susana Moneo.
Se han analizado también las deducciones por familia numerosa, donaciones, IRPF e impuestos autonómicos. Se constata que no todos somos iguales ante los impuestos. Madrid, Álava y Vizcaya, donde menos se paga. Valencia, Aragón y Cataluña, donde más. En esta comunidad hay el doble de impuestos autonómicos que en el resto.
Por ejemplo, en Cataluña hay 15 impuestos autonómicos.
Patrimonio solo existe en España y en dos países más. En Extremadura es el más caro del mundo.
Precisamente en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, se opera con normalidad tras los numerosos vuelos cancelados por las protestas de los separatistas. A esta hora todavía hay algún vuelo cancelado, aunque la foto de la mañana nos deja colas más largas de lo habitual. Nos vamos hasta la terminal T1 del Prat, donde hay un periodista de la cadena COPE, Álvaro García.
Son 4 los vuelos que no saldrán de Barcelona. En toda la jornada eran 20, que se suman a los 108 de ayer, con miles de personas afectadas por estas cancelaciones. Una de ellas se llama Paola, es de Colombia, y le preguntamos si tras estos incidentes volvería a Cataluña.
En Tarragona yo vi esas cosas, yo tuve un poquito de susto, pero igual no vi nada de violencia allá en Tarragona, aquí sí como que estuvo feo. Entonces, bueno, no sé, habría como que pensarlo.
Los que tengan que llegar a este punto lo harán con normalidad, carreteras que no registran cortes y el servicio ferroviario en dirección al aeropuerto sin incidencias.
Fomento vuelve a minimizar la situación de ayer en el Prat, subraya que operaron el 90% de los vuelos programados. Por su parte, el ministerio dirigido por José Luis Ábalos asegura que el AVE está funcionando con normalidad y subraya 2 incidencias. Limitaciones en la velocidad de los trenes a 160 kilómetros por hora entre Les Borges y Barcelona-Gerona y retrasos de entre 10 y 15 minutos en los trenes con parada en Lérida y en Barcelona-Sants. Están pasando más noticias a esta hora. ¿Qué te cuenta ya Marta Ruiz?
Pues Manuel Marchena va a seguir siendo el presidente de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, la que ha emitido la sentencia contra la cúpula independentista, una vez que expire su mandato el próximo 27 de octubre. Manuel Marchena es el único magistrado que se ha presentado para el puesto y mañana defenderá su candidatura ante el Consejo General del Poder Judicial. Ha caído en Madrid una banda que se dedicaba a poner en circulación billetes falsos de 50 euros. De momento hay 8 detenidos. Es una operación que se ha desarrollado con la colaboración de la Europol, que ya le seguía la pista desde el pasado mes de marzo. La banda recibía esos billetes falsos desde Italia. En Katsina, al norte de Nigeria, la policía ha liberado a 77 personas que estaban encadenadas y en condiciones infrahumanas en un centro islámico de Daura. Estas personas tendrían entre 7 y 40 años. Y las organizaciones humanitarias se han retirado de la zona kurdo-siria del norte de Siria con Turquía después de una semana de ofensiva de los turcos tras la retirada de las tropas de Estados Unidos. Tras una semana de ataques, 275.000 personas habrían abandonado sus hogares, 70.000 de ellos son niños.
Y España, la selección de Robert Moreno necesita un punto esta noche en Suecia, José Luis Corrochano.
Un empate le vale a España en Suecia para clasificarse para la Eurocopa. La selección tiene la baja de Ramos por tarjetas y la casi segura ausencia de Rodrigo Moreno, que en el último entrenamiento tuvo una sobrecarga muscular. Se está cuestionando mucho el rendimiento de Busquets en los últimos partidos. Hoy podría estar acompañado de Rodri en el centro del campo, pero Saúl sale en defensa del juego del barcelonista.
Es una maravilla jugar a su lado. Es un jugador que siempre te da un tiempo más. Jugadores para jugadores como yo, que a lo mejor cuando estamos mal perfilados, tener un jugador como Busquets al lado es una garantía de éxito, porque te da un tiempo más, cosa que a lo mejor la gente desde fuera no lo ve, el 90 o el 100% de sus decisiones son correctas dentro del campo, fuera del campo ejerce como lo que es un líder, como siempre espero poder jugar y tenerlo a mi lado mucho tiempo.
Suecia-España a las 9 menos cuarto, lo va a contar el tiempo de juego desde las 8 y cuarto. La otra cita con España es a las 7 menos cuarto, la sub-21 en Montenegro con el posible debut del barcelonista Ansu Fati. Y se acaba de presentar la próxima edición del Tour de Francia, va a empezar antes por los Juegos Olímpicos el 27 de junio en Niza, todo en Francia, pocos Pirineos. Y lo más destacable es la penúltima etapa con una cronoescalada de 36 kilómetros.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Nos contaba Marta Ruiz ahora mismo los últimos datos tras la ofensiva que dura ya una semana de Turquía en esa zona kurdo-siria. Hoy en El Espejo, José Luis, nos vais a contar la grave preocupación de los cristianos ante la invasión turca del norte de su país.
Pues mira, sí, el arzobispo sirio-católico Jacques Bernan Indo dice que, como siempre, los cristianos van a sufrir las consecuencias. En el noreste de Siria hay actualmente unos 40.000 que han vivido bajo protección de los kurdos durante los años de expansión del Estado Islámico, y ahora muchos van a tener que emprender el exilio. La intención de Erdogan de sustituir a la población actual de esa franja invadida por refugiados sirios que están actualmente en Turquía supone una especie de limpieza étnica que está creando verdaderos dramas humanos. Otra preocupación es la gran cantidad de combatientes del Estado Islámico en la zona que ahora podrían reconstruir sus bases o escapar a otros países. Todo ello lo contamos dentro de un ratito en El Espejo.
Y como siempre te vamos a escuchar atentamente, José Luis. Gracias, te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estás informado.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Lleida, però ja saps que t'acompanyem cada dia de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a les 2. Avui dimarts 15 d'octubre del 2019, 1:06, hem guanyat un grau, 17 graus hores d'ara ja a la ciutat de Lleida. Busquem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Van perdent presència els núvols a la província de Lleida, sobretot a la meitat nord, on desapareixen també les precipitacions. Durant la tarda tindrem el cel poc ennuvolat, sobretot al sud de la província. Les temperatures baixen de forma generalitzada a la província de Lleida, 22 graus a Balaguer, 21 a Lleida, 20 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 15 a Viella. A la meitat sud de la província tenim vent de l'oest moderat a fort, que anirà perdent intensitat al final del dia, i a la resta vent variable fluix. Per demà dimecres tindrem un dia de molta estabilitat, de cel pràcticament clar a tota la província, només ens acompanyaran alguns núvols alts i les temperatures patiran pocs canvis. Arribarem als 23 graus de màxima a Lleida capital, 22 a Balaguer i a Tàrrega, 20 a la Seu d'Urgell i 18 a Viella. El vent serà variable fluix durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Fem una parada ràpida a la informació.
Ope Lleida.
Estàs informat.
Recordem que aquest matí no s'han pogut iniciar les classes normalment a la Universitat de Lleida, a l'edifici del rectorat, perquè s'havien quedat a que passar la nit manifestants, per entendre'ns, però han deixat tancades les portes aquest matí i no han deixat entrar ningú. Nosaltres ara farem una pausa i de seguida ve l'espai de gastronomia. I recorda que a 2:15 ens arriba la tertúlia dels polítics.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
El día de una señora de Lampa debería tener más horas. Hacer la compra, poner lavadoras, recoger el tinte, llevar a los niños al cole, las reuniones de Lampa. ¿Algo más para hoy? ¡Ah, sí! Unirse a una banda de sicarios. Que las cosas se están poniendo muy, pero que muy serias. Señoras de Lampa. Mañana por la noche en Telecinco.
El próximo jueves 17 de octubre, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE mostrarán la mejor y más sana de sus sonrisas, porque estarán en el Consejo General de Dentistas, que trabaja cada día por la calidad de los servicios odontológicos y la salud bucodental de los españoles. Recuerda, jueves 17 de octubre, Herrera en COPE en el Consejo General de Dentistas.
Doncs apa, ja saps que amb aquesta sintonia i en aquesta hora els dimarts el que fem és camí cap a 2:15, parlar de gastronomia. Sempre estem ben acompanyats amb el Felip Urbano, que ja saps que és el sommelier del Sheyton, del nou Sheyton. Felip, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, què
tal?
Com
estàs?
Molt bé, home.
Tenim avui un convidat que ja el vam anunciar la setmana passada, jo crec que ja li tocava, perquè estem ja més enllà de la meitat del... Bueno, exactament, a la meitat del mes d'octubre, i encara no l'havíem fet venir, que al final és una d'aquelles peces clau que de vegades veus poc en un restaurant, però que és el que marca la diferència, que és el xef, l'encarregat de la cuina.
És l'alma mater, vamos.
Sí, sí, és així. Avui està amb nosaltres el nou xef de... Bueno, el nou xef. El xef del nou Sheyton, per entendre'ns, el David Molina. David, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Que l'altre dia, la setmana passada, amb el Felip ja feien broma de... Bueno, el nou Sheyton, aviat ho haurem de deixar de dir, perquè sense voler esteu oberts des del mes de maig... Mm. I treballant al projecte, David, des de fa un any, ben bé.
Sí, sí.
Però clar, aquestes coses no es fan d'un dia per l'altre, tampoc, eh?
No.
Molt bé. Mira, abans de conèixer el David Molina, Felip, perquè ja m'ha dit, escolta, que tinc aquí unes notes d'actualitat, que l'actualitat mane. I l'actualitat ve de la mà de premis, perquè... a veure, però és que no estem molt posats amb el tema del vi, potser no els coneixem, però hi ha els premis Binari, que són uns premis a nivell de Catalunya que són importants a nivell regional i a nivell nacional també.
Sí, 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 bueno, ja vam parlar, crec que fa un mes o... bueno, no me'n recordo, que vam fer l'exemple dels Oscars del vi, no?, a Catalunya. I en aquest cas, pues, tenim un altre lleidatà dintre del nivell top, que és el gran Binari d'or, no?, que és el Raül Bobet, de Castelldefels, però amb el projecte aquest amb el Sergi a Priorat.
Molt bé. Com han anat els premis? Bé, eh?
Sí, no, no, tenim la participació d'aquí de Lleida, ens ha deixat molt bé.
Sí?
Felicitar-los a tots, sí, per a Clos Pons i més gent que ha participat, que té premis, Coses del Sió també, que ja hem parlat també d'ells. Bueno, jo crec que... bueno, estan on jo crec que han d'estar, els vins de la Déu, Coses del Segre.
Al final, el Felip m'ho diu sempre, al final és qui ja entén, i sempre em diu el mateix, diu, mira, potser és la D.O. més jove, potser és la D.O., doncs, evidentment, com que és la més jove també, doncs, falta que tingui aquella tradició d'anys, però hem de saber, i això és curiós, perquè el Felip no és nascut aquí a Lleida, però és ja fill predilecte de Lleida, és amant de Lleida, per entendre'ns, sempre em diu el mateix, escolta, que el que fem a Lleida és boníssim, diu, t'ho dic jo que ja entenc, diu, escolta, jo si m'ho diu el Felip, jo com que no hi entenc ja m'ho crec, però és veritat, al final vas parlar amb la gent i de la Déu Costes del Segre hi ha productes molt bons.
Home, és que jo crec que hem d'estar orgullosos. Amb aquell tema el David també ho sap, que està dintre de la cuina, però que també és pro Coses del Segre, i hòstia, tenim... clar, perquè per fer maredetxes que fem hem de parlar els dos de tot això. Llavors, hòstia, no cal sortir de la província de Lleida per fer coses així. I bueno, ja es veu amb els Premis Binari que cada any estem... bueno, dels millors.
Escolta, per cert, en aquests Premis Binari n'hi ha hagut un, el gran Binari d'Or, que no ha caigut amb un producte de la D.O. Costes del Segre, però sí amb un lleidatà.
Amb el Raül Bobet.
Raül Bobet i Sergi Ferrer, que fan el Ferrer Bobet del Priorat.
Del Priorat, exacte.
Val? Però bueno, mira, el 50% és de Lleida, per entendre.
Sí, 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 sí.
Molt bé. Felip, escolta, deixa'm que coneguem el David Molina, perquè molts potser ja el coneixeu, d'altres potser ho intuïu, però la gràcia és que comencem pel principi. David Molina, escolta, benvingut de nou. Tu quan decideixes de dedicar-te al món de la cuina? I és una cosa que volies, és una cosa que vas viure o on va arribar sense pensar?
Bueno, pensa que tota la meva família sempre s'ha dedicat a aquest ofici i, bueno, els meus pares, la meva família, els meus tiets sempre han dit de que jo de petit sempre deia que volia ser cochinero, no?
Ah, mira,
I bueno, sempre pensa que ho portes a la sang. Jo, ma mare sempre deia, quan vaig acabar 8 de GB, de que tenia que estudiar, de que era un ofici molt dur i que, claro, si estudiava, pues podia fer una carrera i verdaderament no podria estar dintre de l'hostaleria, no? Quan vaig acabar a COU, el meu pare va decidir fer ampliació del negoci, del petit negoci familiar que teníem a Lleida, que teníem un bar, i ell sempre deia que no s'anava a morir allí, al Quie 13 de tota la vida, i verdaderament va ser el bar que jo vaig començar, no? Jo els dissabtes, després de jugar a futbol i tot això, anava pues, a esquixar bacallà, netejar musclos, i va ser allí on els meus principis.
De quina edat parlem?
Hòstia, pues, pensa que entre 12, 13...
Clar, això perquè ho has vist a casa, però avui en dia la canalla de 12 anys no se'n van esqueixar a bacallà ni ajudar la cuina. No, ni ajudar la cuina ja, en general.
No.
Bueno, hi ha excepcions, si és certa, però entenc que és un món que ja vas viure a casa, però que també et cridava.
Sí, és... jo sempre dic que jo no sabria fer res més que no sigui hostaleria, no? Pensa que gràcies a aquest ofici fas disfrutar la gent i quan verdaderament et feliciten, pues te sents com un artista, no? Uh-huh. Jo sempre dic que Picasso o Dalí amb lo que feien pues eren de lo millor i verdaderament, i el Felip tu pot dir, no? A mi quan el Felip me diu, hosti, surt, que hi ha uns clients que et volen felicitar, pues per mi això és un orgull.
Però que això passa gairebé cada dia, eh? Uh-huh. No és... Bueno.
Jo crec que el cuiner, com bé deia el David, ja fa uns anys que se'l considera un artista. Potser abans no, però jo crec que fa uns anys que realment es comença a valorar la feina d'un bon cuiner. O es veu la diferència entre un bon cuiner que hi deixa l'ànima o que té una sensibilitat diferent,
Bueno, pensa que tot evoluciona en aquesta vida. Abans tu, el que tenia un 600, doncs deies, hòstia, mira, aquest és de casa bona, no? Que té un 600, no? Als anys 70, anys 80. I pensa que la cuina passa el mateix. Jo estic orgullós d'haver crescut al costat del meu pare, perquè sempre doncs, era un cuiner de cuina clàssica, però sempre me va ensenyar les bases, no? Moltes vegades que parlem amb la família de Seyton, jo sempre deia, dic, hòstia, és que mon pare agafava un tros de pa dur, una mica d'ai, oli, pimentó i aigua i et fotia una sopa d'ai que estava superbona, no? I era pim pam pum. Ara nosaltres pues, ja fem coses més delicades, no? Pues, coccions a baixes temperatures, que si treballem amb nitrogen líquid, de que, per exemple, nosaltres, la filosofia de cuina de Seyton és de que no entre res prefabricat a Seyton, tot ho fem nosaltres, des de la piruleta de formatge que fem a l'aperitiu fins a la roca de Petifús, no?
O el gelat.
Mm-hmm. Bueno, gelat. Clar, això porta un temps, però també es nota,
Bueno, es nota. Sí. I jo t'ho puc ben dir que el meu fill diu que els millors gelats del món es fa son pare, no?
No, aviam, però vull dir és que és així. Recordeu que el Seyton el teniu on sempre, a Prat de la Riba número 39, a Lleida, i mira, aquests avui i properament, de manera ja cíclica, el David el convidarem aquí a l'Espai de Gastronomia, perquè si aneu a dinar o a sopar, a menjar, al Seyton, sapigueu quina és la filosofia. De totes maneres, David, en parlaves, el teu pare va dir, escolta, aquí ens hem de fer grans. Vau marxar de Pardines cap a on?
No, vam marxar del Quie 13 de Príncep de Viana.
Perdó, de Pardines, de Príncep de Viana,
de,
sí.
De Príncep de Viana cap a Cal Molina, Torreferrera.
Cal Molina, Torreferrera, que aquest jo crec que ja... és un nom que sí que ens ha de sonar a molta gent. Cal Molina de Torreferrera.
Bueno, Cal Molina és un projecte que es va obrir cap allà a finals dels 90, 99, me sembla que va ser. Ara, doncs mira, sí, ara faria uns 20 anys, i va ser doncs, el projecte de que, bueno, doncs vam fer ampliació, un negoci familiar, estava mon pare, estava ma germana al principi, i jo és on verdaderament vaig aprendre el que és la cuina, no? Les bases de la cuina. Era una cuina molt clàssica, caragols, cara a la brasa, però verdaderament hi havia fondos, hi havia caldos, hi havia sofregits, i verdaderament pensa que són les bases de la bona cuina.
Però tu allí ja no hi anaves el dissabte a ajudar.
No, no, allí ja, allí ja era major d'edat i ja tenia el meu sou, i gràcies a selfie del jefe, dic jo, pues vaig, jo en aquells moments tenia que anar a l'escola d'hostaleria, no vaig poder anar, i, bueno, tampoc m'arrepenteixo, no?, d'haver anat a l'escola de l'hostaleria, però perquè penso que l'escola de la vida és la millor que te pot ensenyar. I gràcies a que tenia pues, la facilitat de ser el fill del jefe i podem escaquejar, pues, va ser el moment de que va ser quan vaig fer els estajos a diferents restaurants.
S'aprèn, s'aprèn força, oi?
Molt.
És a dir, amb una cuina tu aprens molt, i si causa la tentació de pensar que tot el món gira allí, malament, o sigui, cada cuina és un món, entenc, i cada cuiner també té les seves cosetes, eh?
Pensa que, claro, jo quan, per exemple, vaig anar a l'Alquímia, any 2001-2002, que en aquell moment li va donar la primera estrella a Michelin quan estava al carrer Indústria, claro, tu pensa que jo, un xaval de 20 anys, que ara, pues, els, verdaderament, els xavals que li agrada la cuina, amb 20 anys, pues, per exemple, jo que sé, fico l'exemple d'un deixeble meu, l'Àngel Esteve, que va guanyar l'Àngel Moncusí estant a Cràpula, que era la meva mà dreta, el restaurant. Ara està a Mugàrits, fa 6 mesos sense cobrar, i al damunt té les despeses de pujar i baixar, no? Però, bueno, és un xaval de que té 22 anys i verdaderament li apassiona aquest ofici, no?
És com... Bueno, a més és l'edat que has de fer aquestes coses, eh?
Sí, sí, però, bueno, pensa que jo amb 38 anys que tinc sempre he dit que la meva finalitat amb aquest ofici és l'aprenentatge. Jo amb 38 anys estic aprenent. I pensa que si no deixes d'aprendre, te fots amb un vincle de que de caos, sempre és el que diem, has d'anar a lo millor. Jo anar a un restaurant, sí, m'agrada anar a restaurants, però aprenc coses i agafes idees. I jo, per exemple, l'altre dia vam anar al directe de Barcelona, i és el restaurant més petit del món, possiblement, 24 metres quadrats té aquella barra, caben 8 persones en aquella barra, està a la Boqueria a Barcelona, i verdaderament és un dels restaurants que més he disfrutat últimament i més he après, vale? Perquè treus moltíssimes idees dels grans cuiners. Jo penso que una de les paraules de Paco Torreblanca quan va veure, bueno, jo tinc un vici que són comprar amb llibres, vale? Llibre que surt de cuina interessant, llibre que em compro, i sempre em diu, va haver un comentari que diu, hosti, és que, claro, 50, 60, 100, 120 euros, la última col·lecció del Bulli val 500 euros, que dius que això ja pica. Però, bueno, és el que deia, si d'aquests 500 euros tu treus algo, ¿vale?, que et pugui emocionar, que puguis cuinar alguna idea, aquests 500 euros ja estan amortitzats.
És una inversió, per entendre.
Emocionar, eh?
Sí, sí, sí.
Has vist la paraula?
Sí, sí, sí. Ojo, eh? Sí. I... Escolta, tinc una curiositat. A Cal Molina, tu quants anys vas estar?
Bueno, es va morir mon pare. Vam decidir tirar el negoci cap endavant, però, bueno, venia una coseta que per mi és la més important del món, que es diu Enzo, que era el meu fill, i, claro, era un restaurant, pues, que no era la meva filosofia, no era feliç. I jo sempre dic que jo el dia que jo estigui a Seaton i m'aixequi 3 vegades seguides i diguis he d'anar a treballar, em replantejaré si verdaderament Seaton m'omplena, no? Perquè, claro, si jo he de dir he d'anar a treballar, no vaig a gust. I, vale, i és el que em va passar a Cal Molina. Vam decidir traspassar-ho, i, bueno, va néixer Enzo, vaig començar, pues, a treballar amb Genial, amb l'equip del Genial, i després, pues, va sortir l'oportunitat d'anar a un concurs de la tele, molta sort o mala sort que el vaig guanyar.
Home.
I...
Bona sort. Bona sort. També tu devies de guanyar, eh?
Bueno, pensa
dir,
que...
Normalment, avui en dia, regalar no regales res, eh?
Pensa que aquí va ser el punt de que jo penso que va ser el meu canvi...
És un canvi, això, de la vida. Petita pantalla, per entendre'ns.
Sí, sí. Jo penso que em va donar l'oportunitat de fer moltíssimes coses, de conèixer moltíssima gent, de conèixer molts professionals, me va donar l'oportunitat de que jo, és el que dic, sí que vaig tindre un premi econòmic, però a mi aquest premi pues, ha sigut el que m'ha bastit durant aquests 2 anys que jo vaig estar fora de Lleida. Vaig estar a Sant Celoni amb l'Òscar Velasco, amb la Montse Vella. Verdaderament, jo per mi és un dels millors restaurants d'Espanya. Vale? Sant Celoni al Paseo Castellana de Madrid. I després vaig tindre la sort d'estar un any amb el gran mestre de los mestres. No? Pensa que Paco Torreblanca per mi és Déu. És Déu. Mm-hmm. És com Messi o Cristiano Ronaldo són els millors jugadors del món del futbol. Paco Torreblanca és el millor pastisser del món. Pensa que molts pastissers, com per exemple Jordi Tugues, de la pastisseria Tugues de Lleida, o el Joan Ramon Cases, vale, de Sucre i Disseny d'Alcarràs, han mm-hmm. estat deixebles seus. Tots els millors pastissers d'aquest país han estat a casa seua. I per mi això és un orgull, vale? I pensa de que a part de ser el millor pastisser del món, com a persona és un déu, vale? És com si fos un pare per tota la gent que està a casa seva. Uh-huh. Jo vaig tindre la sort d'estar a l'escola i per les tardes, com m'avorria a casa, anava a l'obrador. I aprens, ja t'he dit jo que aprens.
Estem coneixent avui el David Molina, ja sabeu que és el xef que hi ha darrere de la cuina del Sheyton. Evidentment no ens donarà temps avui de conèixer-lo tot, però justament per això, mira, ho deixarem allò pel següent capítol per fer-lo tornar a venir. De fet, el farem venir cada mes.
I que cuini, no? I un dia de cuinar,
Això ja m'ho va dir el Felip, això sí. Li has de dir un dia així en directe al David.
Sí, te'n recordes que ho vam parlar, li has de dir en directe, cosa, dic, perquè ara ja no, què diu, en directe?
Bueno, he de dir que des de la una que el Sheyton estan oberts, que el David ha fet un esforç interessant per deixar un munt de coses preparades, taxi directe cap aquí i ara surt volant cap a la cuina del Sheyton, per tant és un esforç perquè, clar, també deixar la cuina, encara que tinguis en què hi confies, suposo que també dius val, jo delego però vull veure el que es fa.
Sí,
suposo
sí,
que arriba aquest punt també que bueno, jo faig però també miro el que es fa, evidentment. David, escolta una cosa, no, per acabar, de manera molt breu, quin és el primer plat que vas crear o que vas fer?
Bueno, jo penso que un dels plats que més em va emocionar va ser quan vaig estar a Ramon Freixa i vaig tastar un culant de xocolata blanc, ¿vale? Pensa de que igualment com el Coco Loco i el pastís líquid de xocolata blanc que tenim al Sheyton són dos postres clàssics que vagi on vagi jo penso que han d'estar. I, claro, nosaltres sempre veiem el clàssic culant de xocolata negre. Uh-huh. Vale? I sempre vas a restaurants i culant, xocolata negre. Jo quan vaig veure aquell culant de xocolata blanc, vaig flipar. Vale? I va ser un dels postres que vaig dir, jo això ho tinc que fer. I, bueno, pues ara a la nova carta, bueno, l'hem fet, l'hem aconseguit. Això sí, només surt amb un xocolate i hem tastat molts xocolates, és un xocolate de Valrhona, el Ivore, i només el podem fer amb aquest xocolate. Per què? Pues bueno, pues mira, Valrhona jo considero que és un dels millors xocolates que hi ha al món i ara per la nova carta hem evolucionat aquest pastís, vale? I ja, que aquesta, la nova carta sortirà ja. Amb productes de casa, bolets i productes de temporada, que és el que a nosaltres ens agrada fer, i aquest pastís el farem xocolata blanca i tematge, evolucionant aquest culant de xocolata negre que vam tastar quan érem joves.
Molt bé. En parlarem un altre dia també, l'important que és saber on vas a fer la compra, la matèria primera, els ingredients, l'important que és, ara tu ens ho deies, xocolata blanca n'hi ha 40.000 al mercat, però només surt bé amb un. Qui diu un, diu amb pocs, no? Per què? Serà per alguna cosa, no és perquè sí. Llavors, per això deia la importància de on vas a comprar i què vas a comprar. No per un restaurant, per casa, també. Vull dir que al final, potser a casa no ens ho elaborem tant, però que l'ingredient sigui bo, el més natural possible i de proximitat, és molt important. Això ja ho hem dit aquí. Hem conegut avui el David Molina, que és el xef del Sheyton. David, escolta, que t'agraeixo moltíssim que hagis vingut. Et deixo perquè marxes volant.
Marxo ja.
Però vaja, el proper dia parlarem d'on vas a fer la compra, dels ingredients, parlarem de plats, de la carta del Sheyton, d'aquests plats especials que podem trobar. És l'hora d'anar a dinar ara, per tant, és un complicat parlar de menjar ara. Jo és que ara parlaves del culant aquest de xocolata blanc i jo ja
estava
aquí amb la cullera, ja estava. Però bueno, escolta, David, que ha estat un plaer conèixer-te. Moltíssimes
igualment.
Gràcies. I Felip, escolta, la setmana vinent, de què parlarem, per cert?
La setmana vinent tenim també una sorpresa que portarem.
Vale, ho diem o no ho diem?
Sí, sí, no?
Sí, diem-ho.
Vinga, va. Pues vindrà en Tomàs Cuciner, el president de la DEO nostra, d'aquí de Lleida, que és el Segre, i parlarem de la Festa del Vi, que és el 26-27 d'octubre.
Molt bé.
I ara em vas dir també que feu alguna cosa a la Seu, també, no?
Bueno, és el dia de la Seu Vella, també, per tant, però ja, Colin, ja temps per fer-ho tot, eh?
Sí,
ja tens
sí,
per
sí,
fer-ho
sí.
tot, eh? O sigui, pot anar, el diumenge es pot anar a la Seu Vella, el dia 27, i es pot també passar per la zona de la Llotja, on hi haurà el tema de tot aquest tema dels vins, eh?
Sí, sí, sí.
Felip Urbano, sommelier del... Jo sempre us dic el mateix, eh? Escolta, si us ha agradat el que heu menjat i heu anat al Shayton, demaneu pel xef. És el David Molina, que avui l'hem conegut aquí. Si us agrada la persona que us parlarà dels vins i que us ve a servir els vins, és ell, és el Felip Urbano. Felip, moltíssimes gràcies.
A tu, Ricard, que hagi molt bé. Cuida't.
Y llegó la hora de Línea Directa Responde, ese espacio en el que resolvemos las dudas de nuestros oyentes sobre el seguro de hogar. Y para ello, contamos con la ayuda de un verdadero experto en seguro de hogar, Enrique Gómez, de Línea Directa.
Hola, Mar, ¿cómo estás?
Hola, Enrique. Mira, hoy te quería transmitir una duda que ha tenido uno de mis compañeros de redacción. Le gustaría saber que si en su casa sufre una inundación, ¿qué es lo primero que tiene que hacer?
Pues que si tiene seguro de hogar puede estar tranquilo, pero si no...
¿Podría tener problemas?
Lógicamente. Al no estar asegurado, su vivienda, su propietario tendrá que hacer frente a todos los gastos, quedándose solo y sin ayuda.
Pero bueno, esto tendrá alguna solución, ¿no?
Muy sencilla, Mar. Llamar a Línea Directa y contratar el seguro esencial de vivienda con el que protegerás tu casa ante catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Llamando, apunta al 902-123-123.
Toma nota. Con el seguro esencial de vivienda de Línea Directa, protegerás tu casa frente a catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. Y además, obtendrás la tranquilidad que buscabas por solo 99 euros. 902-123-123. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
En el aniversario de su asesinato, 13 recuerda la vida de Jerzy Popielusko.
Del miedo ante lo que ocurra, protégenos, Señor.
En un momento de oscuridad, ayudó a miles de personas a recuperar su libertad y dignidad.
¿Pero qué se propone?
Solo intento infundir ánimo en la gente.
Popielusko, la libertad está en nosotros. El viernes a las 10:30 de la noche en 13.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida. Con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Este viernes, la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emitirá desde el escaparate de El Corte Inglés de Callao, en Madrid, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el sábado. Una oportunidad para expresar nuestro apoyo a pacientes y familiares. Recuerda, este viernes, la tarde en El Corte Inglés, gran patrocinador del concierto Por Ellas.
Si penses en moda, Zona 16, per la dona urbana que busca exclusivitat i elegància. Tria varietat, qualitat i atenció personal. Zona 16, pantalons de primeres marques, parques, abrics i secció de punt. Zona 16, bisbe Messeguer 16, al costat de l'Episcopal, obert dissabtes matí i tarda.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4:30 a 8:30.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona Híbrid Elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona Híbrid Elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
¿Sabes que el agua corriente puede contener plomo, pesticidas, hongos o restos de medicamentos? Conoce tu calidad de agua y cómo mejorarla en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, set de innovación.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que en tenim ja quatre per sobre de dos quarts de dues, directes cap a les dues. Després em diuen que se'ls hi fa curta, i és veritat, començarem tevis i acabarem, com sempre, a tota màquina, però vaja, escolta, són més de 25 minuts per parlar de moltíssimes coses. Tertúlia dels polítics, com sempre, en directe des dels estudis de la cadena COPE a Lleida. Per cert, us esteu fent cada vegada més importants a la programació, perquè cada vegada es vol anunciar més la gent amb aquesta franja. Per tant, deu ser bo. Deixeu-me que saludi avui una persona que ve per primera vegada, el Josep Maria Currià, per Esquerra Republicana de Catalunya i president de la comissió de l'1 d'octubre a l'Ajuntament de Lleida. Josep Maria, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Benvingut.
Gràcies.
Repeteix el David Melé de Junts per Catalunya. David, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Carme Valls del PSC, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Elena Ferrer del Comú de Lleida, bon dia.
Què tal, bon dia.
Ángeles Ribes de Ciutadans, Ángeles, bon dia.
Muy buenos días.
I la Marisa Chandri del Partit Popular, què tal, bon dia.
Hola, bon dia.
En fi, han passat moltes coses. Mira, hi ha dies que passen més coses i hi ha dies que en passen menys. Ara n'han passat moltes, en 24 hores. De fet, fa un dia i poques hores es va conèixer la sentència del procés. Sembla llunyíssim, però va ser ahir al matí. I des de llavors, doncs, han passat moltes coses, moltíssimes n'han passat. Segurament moltes que no haurien d'haver passat, d'altres que s'haguessin pogut evitar i d'altres que eren inevitables. Evidentment, avui no, ja ni us proposo tema ni res, perquè anem a parlar d'aquest tema, evidentment. Però anem a intentar... En fi, com sempre, jo us ho dic en privat i en públic també, la tertúlia és vostra, parlem del que vulgueu, sempre, sempre amb educació i tranquil·litat, però parlem del que vulgueu vosaltres. Vaja, no sé, si, qui vol començar?
Qui obre el meló?
David.
Jo mateix.
Vinga.
No, com que la setmana passada vam estar comentant què en pensàvem o què podria
passar. Sí, correcte, és veritat.
I si ens preparàvem o no ens preparàvem, doncs la veritat és que al final els que ens preparàvem o el que teníem previst, el que podia passar, doncs va passar el que teníem al cap. Uh-huh. Una sentència desproporcionada i sota el nostre punt de vista injusta, i a partir d'aquí doncs la gent, la ciutadania, més organitzada o menys organitzada, doncs va començar una sèrie de reunions, i en aquest punt estem el dia d'avui. I podem analitzar tot el que ha passat les últimes 24 hores i ho podem fer des de les dues vessants, i efectivament van passar moltíssimes coses, però ens han de quedar amb el que ha de venir, que el que ha de venir tampoc serà fàcil, i com hem dit moltes vegades, ho haurem de fer junts i ho continuarem fent junts, i la ciutadania també moltes vegades arrastra i no podem obviar la voluntat del poble.
Aneu parlant per l'ordre que vulgueu, eh?
Bueno, si vols...
Que va, per ordre de...
No,
da igual.
Com vostè vulgui, sí, com vostè vulgui.
Bé, jo ara recordo un catedràtic que parlava aquest matí per la televisió i deia que, bé, que si només aquesta sentència s'ha basat en la sedició, que clar, creia que s'havia agafat un període de condena molt elevat, donat que... ell, com a catedràtic que és de la Universitat de... Clar, jo no he vist mai una sedició que hi hagués hagut, que no hi hagués hagut cap lesionat, cap... I per tant, diu, clar, una sedició que no hi va haver lesionats, que no hi va haver... Diu, i que li apliquin la pena màxima, diu, clar, ho trobo una mica exagerat. Vull dir, bé, i a banda d'això, clar, la sedició... és a dir, el Codi Penal, jo penso que s'ha estirat una mica com un xiclet, no?, i que s'ha volgut aplicar amb un tema que no hi havia motiu. Per exemple, el nostre president mateix, el Jordi Cuixart, que no tenia cap càrrec polític i tal, doncs se l'ha involucrat, igual que el Jordi Sánchez, igual que la presidenta del Parlament, no sé, amb unes penes i uns qualificatius jurídics que realment penso que sobrepassen tota mida.
Josep Maria, perdona, que quan dius el nostre president és perquè tu pertanys a Òmnium.
Pertanyo a la Junta d'Òmnium Lleida.
Això no ho havíem llavors, dit, també.
Sí, perdó, que potser no ho havia comentat. Mm-hmm. Doncs bé, quan dic el nostre president és això, no? Que és el nostre president. A més, és que jo, quan en diverses ocasions vaig tenir l'oportunitat de parlar amb ell, i una persona molt, molt proactiva, molt, una persona molt vàlida, molt, que havia viscut situació familiar controvertida, no? Vull dir que, i que és un home que precisament el seu ideal és eixamplar, agermanar, relacionar amb persones de diferents cultures, diferents geografies. Vull dir que era una persona oberta, tal. A mi em va agradar molt perquè, ja dic, parlant amb ell personalment, lo vaig trobar una gran persona, i ara que s'hagi vist involucrat aquí, realment em fa molta pena, i penso que, a més, és una injustícia.
Gràcies, Josep Maria. Carme, per cert, no et va escoltar ningú, la setmana passada? Vas demanar una cosa?
No. Llestimosament, no.
I no ha funcionat,
No. No. Bueno, està vist que avui en dia la part de del diàleg no triomfa, no? És, bueno, sap greu. Jo, quan tu has entrat, Ricard, i has dit, ostres, mirem cap endavant, no? Si podem parlar del que suposa aquesta sentència i no mirar cap enrere, ostres, ojalà fóssim capaços de fer-ho, no? Si no solament pel que signifiquen. Jo crec que el que hem de fer al final de tot és aprendre. Jo crec que ningú, torno a repetir sempre mateix, no? ningú vol que aquesta gent estigui a la presó, jo tampoc, ni segurament vull pensar que ningú d'aquesta taula, i si algú pensa que, bueno, en definitiva els pensaments són lliures i personals de cadascú, no? Sap greu, no? Perquè sobretot aquesta vessant més emocional, més empàtica de les famílies. Jo aquest dematí he tingut un moment de veure TV3 i veia el pare del Junqueras, no? I, ostres, realment me causava una emoció perquè jo, abans li explicava a l'Helena, no? Jo també tinc un fill, no? I tot això al final, no vull entrar a fer valoracions polítiques de si és just, si és injust, si el que han fet ho han fet bé o han fet malament. El problema és judicialitzar algo que tenia que haver estat única i exclusivament polític, no? I ho hem deixat que això traspassés unes línies que no es tenien que haver traspassat mai. I justament a l'haver-les traspassat ho han fet malament, jo crec que ho han fet malament tots. Ara, arribats a aquest punt, jo vull continuar pensant perquè si no se me desfaria el món de que la justícia és justa, tot i que la vida en general és injusta, no? Perquè si l'altre dia en parlàvem, deia, hòstia, és que la justícia real no existeix, perquè la vida en si, per si mateixa, pel fet de ser vida, ja és injusta, no? Doncs a partir d'ara, què passarà? Ojalà fossin capaços. A mi el que me preocupa és aquesta exaltació, no? O sigui, que en fem ús de les vies polítiques per cridar la gent a sortir al carrer, per cridar la gent a fer, bueno, el que no hauria de passar. Allí quan veiem les imatges de l'aeroport, doncs segurament a tots ens fan... Jo tinc un fill que té 23 anys i que està, bueno, i que està involucrat en aquest tema. Hosti, pateixo un munt, perquè quan veig amb alguns senyors a la tele dient, o a la ràdio, o dient, heu de sortir al carrer, penso, cony, surt tu, tio. No, ostres, fica't tu a primera fila, que a tu no te trauran l'ull, al meu fill sí. No? Llavors, aquestes coses, hosti, ens han de fer pensar. Com tu deies, hosti, mirem una mica cap endavant. Lluitem perquè aquesta... Queden vies encara, la via judicial encara no s'ha esgotat. Queden vies. És injust que estiguin a la presó? Doncs sí, perquè la llei espanyola permet que durant 2 anys aquesta gent hagin estat en presó preventiva. Això no és just, evidentment que no és just. Bueno, jo no ho considero just. Ara, estem aquí, què podem fer? Hosti, mirar cap endavant, sisplau, mirem cap endavant.
Helena.
Avui a la Diputació hem aprovat...
Per cert, avui hi ha hagut ple extraordinari
sí,
a la Diputació i per demà a l'Ajuntament de Lleida.
Exacte. I en aquest sentit, doncs, bueno, s'ha aprovat un acord de rebuig a la sentència de forma consensuada per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya i En Comú Podem, perquè la Diputació en som En Comú Podem. En aquest acord s'ha posat de manifest que el diàleg és l'espai de debat i judicialitzar conflictes que tenen caràcter polític, doncs no està bé. En aquest acord també hem posat de manifest que és una sentència absolutament cruel, és realment, o sigui, qui no tingui solidaritat amb les persones, amb les famílies que estan impressionades, doncs no ho sé, no deu ser d'aquest món, i entenem també que, bueno, que defensem la iniciativa que posi en llibertat de forma més immediata els presos i a les preses. Nosaltres no entrem a valorar si ha de ser l'amnistia, en això doncs no hi entrarem, però sí que és necessari optar per la via que de forma més immediata els posi en llibertat, no? I respecte al que va passar ahir, que dèiem també de les mobilitzacions pacífiques, perquè al final són pacífiques, en aquest sentit és una absoluta hipocresia que el senyor Torra doncs cridi a les mobilitzacions i després, bueno, doncs hi hagi un noi que ha perdut un ull, no? Només comenta això també.
Àngeles.
Yo me gustaría empezar con un ejercicio de honestidad un poco intelectual. ¿Cuántos de aquí se han leído la sentencia?
No he tenido tiempo ni ganas.
Ninguno.
No. O sea, nadie.
Pero tampoco tenía ningún interés tampoco, ¿eh?
Ah, pero no. Podemos hablar de la sentencia sin haberla leído. Es decir, podemos hablar de un libro.
Sí.
Es simplemente sin leerlo porque alguien nos ha dicho qué.
No.
Es decir,
yo te cuento lo que...
pregunta es, la gent que no és jurista i s'ha llegit la sentència, ¿tenen capacitat per interpretar-la també? Perquè
la gente, discúlpame...
Vostè, si llegeix un informe mèdic, no sé si el podrà interpretar o podrà arribar a entendre'l, però...
Muy bien, entonces, ¿cuántos juristas has hablado y que te han interpretado esa sentencia que salió ayer y que la han leído?
De moment, dos.
De moment, dos, que se l'han leído. Ah, está bien, me gusta el tema.
Una sentència, per ser, de 493
planes. La meitat, perquè no és molt llarga. Per ser una sentència, perquè no. Per exemple la que va tenir el tema dels atemptats va ser el doble de llarga, perdona, l'interromp més, que és el seu
tort. Sí, és el seu tort. Però ha hecho la pregunta, ¿eh?
La pregunta de rigor intel·lectual, és a dir, jo no voy a hablar de la sentència porque yo no me la he leído y yo no voy a repetir como loritos lo que va saliendo en las teles o lo que va saliendo en las tertulias o lo que va saliendo... Yo lo que voy a hablar es precisamente lo que se ha comentado aquí. ¿Y ahora qué? Y hablemos a futuro. Bueno, pues a futuro, de momento lo que hay es que la actividad ordinaria del ayuntamiento se ha paralizado. No hay comisiones, teníamos la comisión de ordenanzas fiscales este lunes y no se hace. Teníamos el pleno de ordenanzas fiscales, la cuenta general y la junta general de la EMU este miércoles y no se hace se pasa el lunes.
Se han pospuesto, es decir, por la situación extraordinaria.
Ah, es una situación extraordinaria al que haya salido una sentencia. A mí eso me lo tendréis que explicar muy bien porque no lo veo.
Ah,
porque
para,
la cuestión...
Para.
No, un segundo, Ángeles, es mi turno.
Sí, Ángeles,
terminar.
Pero, ostras,
es mi turno. Es decir, los que estáis diciendo constantemente que no se puede judicializar la política, ahora mismo estáis politizando la justicia. Porque el funcionamiento de un ayuntamiento ordinario que es político... lo estáis paralizando por una sentencia judicial. Es decir, vosotros hacéis exactamente lo mismo de lo cual os quejáis. Dicho eso, insisto, yo no voy a hablar de la sentencia, ni voy a entrar en sentimentalismos, ni cosas por el estilo. De lo que voy a hablar es de lo que me compete. Y a mí lo que me compete es que tendríamos que estar dirimiendo unas ordenanzas fiscales que no se van a dirimir. Y tendríamos que haber aprobado una cuenta general en plazo y forma, y ya no se ha aprobado, porque hoy tenía que haber estado aprobada. Y eso no se ha hecho. Y luego vosotros diréis que no se puede judicializar la política, bla, bla. Acabáis de hacerlo.
Ara tindreu torns de rèplica. Marisa Chandri.
A veure, és evident que hi ha una utilització de les institucions brutal en quant a aquesta qüestió, no? Ja ho ha dit prou bé l'Àngeles, no? Doncs s'han suspès les comissions d'aquesta setmana, s'ha suspès tota l'activitat a la paeria, a la Diputació no ho sé si teníeu ple o no, però bueno, és igual. El tema és que s'està fent un ús partidista i un ús ideològic de les institucions que són de tots. Això en primer lloc. En segon lloc, valorar la sentència, valorar els anys que han caigut els condemnats, els presos, doncs evidentment és absurd, no? Perquè a uns li semblaran poc, l'altre semblaran molts, cadascú tindrà el seu parer, però la justícia, els tribunals s'han pronunciat i per tant jo crec que el que ens toca a tots per responsabilitat és acatar i ser responsables, acatar una sentència. Si realment creiem en que hi ha una divisió de poders a Espanya, si realment ho creiem, jo crec que ens toca acatar. És que si no, què estem fent? Vull dir, si els responsables polítics ja no fan això, què podem demanar al poble? Què podem demanar al ciutadà?
David.
Bueno, que l'Àngels ha dit que no entrem en sentimentalisme, però això són sentiments, és tot. Al final, tot se resumeix amb el que des de l'1 d'octubre i des d'abans de l'1 d'octubre estem vivint, i ara és una altra fase més, que és la resolució del judici, i abans quan parlàvem de, no sé, d'indults o alguna cosa, i venia pensant abans, no?, quan les lleis estan per acatar-les, ara canviarem la llei perquè l'indult inclogui el fet de sedició, que no puguis permetre el tema de l'indult. O sigui, les lleis moltes vegades estan fetes. Jo sóc d'aquelles persones que penso que les lleis en una societat moderna s'han de poder, s'han d'adaptar a la realitat de la societat, i aquí no hem estat capaços entre ningú d'analitzar el problema, i el problema és molt gros. I repeteixo, a mi no cal que em surti el president Torra ni ningú per dir-me si he de sortir al carrer a manifestar-me si estic a favor o en contra d'una sentència o d'alguna cosa.
Però ho
cosa
fa,
que...
ho
bueno,
fa.
Pues para un...
no sé si cal, jo estic convençuda de que no cal, pues, de que no ho ha de fer, no ho ha de fer.
Perfecte,
no ho ha de fer, però ho fa.
Vale. En el meu cas, i en el de molta gent, i sí, efectivament, des de fa una setmana mos envien whatsapps, que què farem si passa, pues bueno, tot el que passi d'un dia de presó, que ho considerem injust perquè entenem que no havíem d'arribar a aquesta situació, a partir d'aquí la societat s'organitza. I el negar això, i que la societat s'organitzaria tant si el senyor Torra o ningú polític ens digués que ens organitzéssim, sabíem que la situació a Lleida i a Catalunya seria excepcional. I davant de l'excepcionalitat, les institucions han de prendre decisions acertades o equivocades. Però al final, independentment de que el senyor Torra ho fes una cosa o una altra, allí a Lleida a les 8 de la tarda o durant el dia la gent hagués anat a fer el que va fer. I amb molt civisme, perquè al final resumim tot amb les imatges que vam veure a la nit, depèn dels canals que volem veure. Però no analitzem que vam estar 14 hores la gent cantant i pacíficament, i avui se n'organitza un altre pacíficament. I efectivament, quan hi ha moltíssima gent, poden passar coses.
Però David, passaron, jo crec que ningú està discutint la legalitat de les manifestacions. David, jo t'he deixat acabar de parlar.
Sí, però per això vull acabar només amb això, que és el que us deia la setmana passada. Tinc la sensació que he perdut drets i llibertats.
Dime uno.
No. El de reunión,
Ah, sí, va. ¿No te has podido... ¿Ayer no te pudiste reunir?
Sí.
¿Entonces? ¿Te han detenido por
reunirte? Para.
No.
A mí no.
Yo tinc clar...
Ni a nadie.
Pero...
A nadie se le detiene.
Yo tinc clar que la llei Mordaza ens ha fet molt mal.
Pues ya está. A partir d'aquí... Y la sentencia es un aviso para navegantes.
Pero, David, yo creo que lo que hem de mirar es que al final, la realitat és que el fet que hagi existit aquest judici és una mostra clara del fracàs de la política. Vale? És una mostra claríssima de que la política ha fracassat, i per tant nosaltres el que hem de fer, perquè ara estem al capdavant de la política, tots els que estem aquí, inclús vostè, perquè també forma part.
Pots tutejar.
Parlant amb Josep Maria.
Parlant amb Josep Maria, sí.
Perquè... En la ràdio no s'entén.
Sí, perdó. Llavors, jo crec que ara és el moment de dir... El judici ha sortit, i cadascú pot lluitar per aquest judici, per la injustícia de la resolució, pel que cregui que sigui més just, però sobretot els polítics han de fer un giro. I no podem continuar estant allí i ficant llenya al foc.
Carme, et faig una pregunta. Perquè ho has dit i ara no estava atent del tot. Has dit, és un fracàs dels polítics o de la política, la situació a la que hem arribat?
Jo crec que en aquest cas dels dos. Principalment d'alguns més que d'uns altres.
Però, política,
no? Però de la política, evidentment.
Sí, la fan els polítics. La política per si sola no es fa. La culpa és dels polítics, al meu entendre, i no sol això, sinó que el tema de polititzar... A veure, la vida és política, i si les institucions estan polititzades, doncs... perfecte, per mi correcte. I aquí el que es tracta és de que cada persona, cada institució, cada partit aporti a les institucions arguments pels quals pugui defensar aquella política o aquelles polítiques. Per tant, per mi, jo trobo correcte que a les institucions, perquè, a veure, la política és com la cultura, que tot el que no és biologia és cultura o és política. Per tant, vull dir que és un terme omnipresent, i voler-lo eliminar...
Voler eliminar
de les institucions, és que pot ser fanosa.
S'ha comentat que
la política estava a les institucions. Jo dic benvinguda sigui, perquè polititzar... Les institucions...
L'administración pública está compuesta por un cuerpo de políticos que estamos en un pleno y tomamos decisiones, y por un cuerpo que no es de políticos, que son de funcionarios y trabajadores del Estado. Los funcionarios y trabajadores del Estado tienen que servir a todos y cada uno de los vecinos, o de los administrados en su caso.
Correcto.
Y por tanto, no pueden poner sus preferencias políticas por delante del buen funcionamiento de la administración. Otra cosa es que los políticos hagamos y pongamos y llevemos a cabo políticas basadas en nuestros programas y nuestras ideologías. Pero las administraciones públicas, entendida como el cuerpo de trabajadores y funcionarios del Estado que están al servicio de todos y cada uno de los administrados, independientemente de lo que piensen o opinen esos administrados, tiene que funcionar independientemente de lo que piense usted o de lo que piense yo. Porque lo que tienen que hacer es dar servicio. Y lo que no puede ser es que se paralice la administración pública porque hay una parte del plenario, porque no es toda, y una parte de la representación política que decide que se ha de parar. Eso es lo que no es correcto. Yo no he dicho otra cosa.
Bé, pues això s'ha de defensar dins del sí d'aquest organisme.
Obvio.
Si és la paeria o és la Diputació, on sigui, s'ha de defensar allí. I, com totes les coses, quan jo vaig proposar una proposta, se'm va tombar perquè per majoria no era adient. Per tant, a mi em dones molta, claro, molta raó, perquè ara estic pensant en el general Garrido, que aquell discurs que va fer el general cap de la Guàrdia Civil l'altre dia al Festa de la Patrona, va entrar en un discurs que ell, com a funcionari públic, l'únic que havia de fer era seguir les ordres del seu cap de govern, que en aquest cas és el govern provisional. Per tant, aquell senyor, aquell general de la Guàrdia Civil, lleidatà per cert, doncs, aquelles manifestacions que va fer el discurs se les havia de guardar perquè ell és un funcionari d'alt rang, és un servidor públic i ell s'ha de limitar a complir aquelles instruccions que li passa el seu comandament i el seu govern de torn. I s'ha d'abstindre de manifestar opinions polítiques.
Jo, no sé,
ho vull jo.
No, parla tu i després jo.
Podeu parlar tots. Ens queden 5 minuts, per tant, hem
de
ser molt breus.
És que havia que escucharse todo el discurso del general Garrido, en el cual lo que estaba diciendo es que él, como defensor de la ley, la tenía que administrar, pasara lo que pasara. Eso es lo que dijo. Y no entró a valorar absolutamente ninguna cosa más. Otra cosa que después, insisto, la gente que no haya escuchado los discursos, después diga, coja cuatro frases fuera de contexto y entonces a partir de ahí hagan toda una elucubración. Eso es muy distinto.
Bé, no estic d'acord, eh? El contingut del discurs d'aquest funcionari públic, doncs, havia de marcar exemple. El que passa és que també s'ha comentat de que ell, dins del comandament de la Guàrdia Civil, estava conceptuat com una persona molt dialogant, molt tova, i que llavors havia de marcar una mica cintura.
Sí, però, Maria, tothom...
I això lo sabemos
porque... Tothom que té aquests càrrecs ha de cridar... Sí. Ell va fer malament, segurament,
Pajarito.
Però... també aquesta gent...
Jo crec que hem de mirar cap endavant i deixar-nos del discurs d'un o de l'altre, no? I penso que ara mateix una de les principals inquietuds és que milers de ciutadans, milers de catalans, doncs, poden tenir ara el neguit de si d'aquí 4 dies doncs podran portar els seus nens al col·le tranquil·lament, podran anar a treballar i arribar a l'hora que cal, o bueno, no sé...
Bueno, de moment la universitat estarà parada durant tota la setmana, no?
Bueno, això...
Vaga per aquest divendres, no?
Pel dia 18.
Pel dia 18.
Tenim la vaga, no? Una vaga que de laboral crec que és ben poca, no?
Estudiantes no tenen dret a huelga laboral.
És que aquí ho han manipulat tot. Vull dir, m'ha arribat a un punt que ho han manipulat absolutament tot. I hem dit mentires una darrere l'altra. Llavors, clar, és que al final...
Però, Marisa, jo crec que nosaltres, des d'aquesta posició que estem, jo crec que en aquests moments la nostra actitud de respecte hauria de ser sortir i demanar, sobretot a la gent, calma, tranquil·litat, serenor. Perquè no hi és. Per molt, David, ojalà hi fos aquesta calma al carrer, però no hi és. Perquè quan...
Però si tenim
no
uns governants que estan atiant a la gent.
Ojalà hi fos. Però, perquè jo David, t'he dit una cosa.
Estem obviant la intel·ligència del ciutadà.
Perdona'm un moment. Jo ahir anava caminant per la Rambla de Ferran, ¿vale? I perquè havia quedat amb un puesto, i quan venien els estudiants, ¿vale? Un guàrdia urbà em va dir, sisplau, regidora, vagi pel carrer del costat. Tio, no hi vull anar pel carrer del costat. No hi vull anar pel carrer del costat. No m'he d'amagar de res. No m'he d'amagar de res, David. Llavors, quan una persona que està al servei públic i defensant la meva integritat me recomana que vagi pel carrer del costat, és perquè pense que me poden fer mal. I jo no he fet res, entens? Al contrari, sóc una catalana defensora del catalanisme com ningú. I no me vull amagar de ningú.
I encara que no ho fossis, no t'hauria de parar. És que no hauria de passar.
I si no lo fueras, què?
És que no tiene por qué pasar. Si al final...
Però passe, perquè s'ha exaltat a la gent. No digueu que no, per favor.
Bueno, pues
el nostre granet de sorra és continuar, que continuem així. Portem molt temps així i podem, i hem de mostrar. Per això l'altre dia també us deia que estàvem...
Però si se'ns ha enganyat a tots, no volem parlar del passat.
Mireu, avui en dia...
Però si jo fa 10 anys era independentista i he deixat de ser pels enganys.
Però avui en dia parlar d'engany, o sigui, cada un podem ser més o menys tancats, però avui en dia tens moltes més opcions d'informar-te. I això ja ho hem parlat amb aquesta taula. Avui en dia tens no només els mitjans tradicionals, sinó que la gent avui en dia se nutreix d'informació de molts àmbits. I de veritat, me nego a pensar això que lo que he sentit, perquè al final, com decíem, Los Ángeles, tu puedes coger i obrir la tele i ficar el que tu vols. Avui en dia el meu esforç és saber què en pensa la societat. I he d'anar a buscar la informació a tot arreu. I aquesta és la meva obligació, com a president de l'associació de veïns, com a president, amb els càrrecs que tinc, he de dir, escolta, jo represento una sèrie de veïns i la meva opinió no ha de marcar la dels veïns, però jo m'he d'informar de lo que pensa la gent. I en aquest aspecte, i per això et dic, els estudiants he sentit, és que sento tantes aberracions que em sap greu estar de dir-ho.
Aberracions, com per exemple, no nosaltres som responsables de les paraules i de les opinions que tenim, i en aquest sentit també, doncs, de la informació que compartim, perquè l'altre dia, per part d'un càrrec electe de Ciutadans, es va compartir un vídeo d'una farola, que era una festa major que havia passat, doncs, ja feia un temps, i on es deia, doncs, que hi havia una exaltació i que allí existia... Esclar, siguem curosos amb la informació que compartim.
Vamos a dejar las cosas claras.
Però amb 10 segons, Ángeles.
El
però 10 de 10,
¿eh? És de la colla castellera de Guissona, si no m'equivoco, y ha sido de ahora, ¿eh? Y estaba.
Y ahora de la farola de cuando ha pasado
sí,
el...
Sí, con su muñequito, con su bandera española colgando. Y es... Oye,
María,
que lo colgaron ellos.
David, Carmen, Elena, Ángeles, Marisa.
Hombre, no
como siempre, un plaer. Buena semana.
Pau, per tothom.
Nosaltres, que arribem a les dues, demà hi tornem, puntuals com sempre. Fins llavors, salut.